Voces al aire. Voces al aire. Voces al aire. Un universo en estado puro.
Hola, oients. Avui us portem el setè número de Voces a l'aire i amb un nou número, alguna secció nova. Tenim un company nou, en Juanra, amb el Punto Flamenco, i en Carles amb la secció El mercat immobiliari i ara què. Continuem també amb les seccions habituals, cuina amb Ferran, que en aquesta ocasió ens parla sobre com fer un bon brou d'ossos. En Francesc ens porta a visitar un nou racó de Catalunya, Pals. I pel que fa a l'ètica, avui l'Andreu ens l'enllaça amb la ciència, un tema interessant en què farem seguiment al número 8 també. Ah, i amb més novetats, reprenem antigues seccions de la mà d'en Raül i la seva doctora Corazón, l'horòscop, i la magnífica secció que cal dir que fou la primera que tingué el nostre magazín, Cultura i Saber. Benvinguts Raül i benvinguts Juanra, Carles i tots vosaltres. Esperem els vostres comentaris.
Avui parlarem dels calçots. El calçot és una ceba? Doncs sí, és una ceba. És una ceba cultivada especialment perquè sigui un calçot. Exactament el rebrot de la ceba. Primer cal una ceba determinada, la blanca tarana de Lleida. Després es tracta d'un cultiu bianual, doncs primer hem de cultivar aquestes cebes indicades. És un cultiu bianual perquè té dues fases ben diferenciades que són el cultiu de la ceba i després el del calçot. La llavor de la ceba se sembra en planter a finals de novembre de l'any 0. Aquestes llavors creixen en condicions d'hivernacle durant els mesos d'hivern i a mitjans de març són transplantades al camp. Durant el mes de juliol, aquestes cebes ja han fet el bulb i són collides per emmagatzemar-les en sacs durant l'estiu. A finals d'agost i durant els primers mesos de la tardor d'aquest any 1 són replantades al camp. A mesura que les cebes van rebrotant, es van recalçant, és a dir, cobrint de terra. El mot calçot prové d'aquesta acció, calçar. A partir de finals de desembre i sobretot de gener a març de l'any 2 és quan es cullen els calçots. Els calçots, en comparació amb el de la ceba, és un cultiu extraordinàriament modern i fins fa poc molt local, malgrat que ara es conreu en molts indrets de Catalunya i de fora de Catalunya. L'origen d'aquest producte és la zona de Valls. La indicació geogràfica protegida, com la denominació d'origen protegida, són segells de qualitat creats per la Unió Europea per tal de reconèixer productes agroalimentaris procedents d'una zona geogràfica determinada, els quals mostren característiques especials precisament degudes al seu origen. Des de 2001 existeix la IGP Calçot de Valls restringida per quatre comarques, l'Alt Camp, el Baix Camp, Tarragonès i el Baix Penedès. L'única varietat admesa dins de la IGP és la seva blanca tardana de Lleida. Els calçots s'han de comercialitzar en feixos de 25 o 50 calçots, lligats amb un fil de color blau i amb una etiqueta identificativa i numerada. Per poder comercialitzar-los, amb el segell de la IGP han de tenir una llargada de la part blanca d'entre 15 i 25 centímetres i un diàmetre d'entre 1,7 i 2,5 centímetres mesurat a 5 centímetres de l'arrel. La IGP Calçot de Valls treballa des de 2006 amb la Fundació Miquel Agustí per garantir una producció regular i d'alt valor sensorial. Des del punt de vista sensorial, el calçot ha de ser dolç, sense fibra i amb gust típic de calçot, sense regustos estranys. La calçotada és un àpat festiu informal de celebració amb els amics o la família i en contacte amb la natura. Ara, l'oferta dels restaurants complementa l'accés a calçotades, ja que tothom no té accés a fer-ho a la manera tradicional. Primer de tot, s'ha de fer un bon ben viu amb bona flama. S'espolsen de terra els calçots i es tallen tots a la mateixa mida. Es col·loquen a les graelles i es deixen torrar fins que les fulles exteriors quedin socarrimades. A mesura que es van traient de la graella, s'han d'embolicar en paper de diari perquè no es refredin i s'acabin de coure. Els calçots es mengen a peu dret, amb un pitet per no tagar-s'hi la roba. Preparem la salsa. Aquesta és la recepta de Josep Lleidonosa, extreta del gran llibre de la cuina catalana. Ingredients per a 6-8 persones: 12 tomàquets madurs, una cabeça d'alls, 50 grams d'avellanes torrades, 3 llesques de pa, 7 nyores, 3 cullerades de vinagre, 2 litres d'oli d'oliva, sal, pebre i una mica de bitxo. En primer lloc s'ha de torrar els tomàquets, alls, nyores i el pa. Després es pica tot el morter i a la pasta resultant faltarà afegir-li el vinagre, l'oli i la sal sense deixar de remenar per lligar-ho tot. A la primavera del 2017 vaig contactar amb Roser Romero del Castillo, doctora en tecnologia dels aliments, membre de la Fundació Miquel Agustí i professora de la UPC. La vaig engrescar amb el projecte de cultivar calçots a l'hort del mòdul. Sí, sí, a l'hort del mòdul. I ens va enviar tota la documentació que hem fet servir per al projecte. I que després d'uns mesos de cultivar i calçar els calçots va culminar amb la calçotada, que vam celebrar el passat dijous 21 de març. Generosa com sempre, va tenir temps per venir al mòdul a conèixer i veure la qualitat dels nostres calçots. Ens va facilitar perquè, donades les circumstàncies i les condicions, el resultat obtingut es va dir que era òptim. Els nostres calçots tenen la IGP Calçot de Lledoners. Estaven ben bons i la calçotada va ser tot un èxit. Així que els mòduls que vulguin afegir-se a ser calçoters, l'any que ve ja tenen el camí fet i tota la nostra col·laboració. Calçoters! Apa!
Hola de nuevo, estimados oyentes. En nuestro apartado de Making of Ética, hoy hablaremos de la ciencia. Primero la definimos, como hacemos por costumbre. Se define como conocimiento estructurado que investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Mediante observaciones y experimentos, se analizan los resultados y se llegan a conclusiones. Entonces es cuando se formulan hipótesis, teorías y leyes. Así que a priori parece que la ciencia debe ser ética, porque teóricamente busca la verdad de las cosas. Además es práctica, útil y funcional, es decir, su objetivo es el bienestar y la felicidad humanas, nada más ético. La ciencia es aclamada como el auténtico medio de producir conocimiento verdadero. Sus defensores persisten en que la ciencia es algo especial, es distinto del resto de formas sociales y culturales. Para algunos, hasta se ha convertido en el dios moderno, omnipresente, omnipotente. La ciencia todo lo puede, solo necesita suficiente tiempo. Bien, analicemos brevemente cuál es el método científico. ¿Qué hacen los científicos para definir algo? 5 pasos. Primero se emplea la observación, la contemplación de un fenómeno, de un suceso, de un hecho. Segundo, entra en juego la descripción, que se realiza mediante la medición, el análisis, la investigación de esa observación, de ese hecho. Tercero, se elabora una hipótesis, lo que sería una supuesta explicación de lo observado y mesurado, cuáles serían las causas que la han producido y si se puede volver a replicar. El cuarto paso sería la experimentación, es decir, demostrar o descubrir si realmente la hipótesis planteada se corresponde con la realidad, si se puede replicar lo que se ha sugerido. En el quinto paso, se analizan finalmente los resultados. Llegados a este punto, o bien se puede confirmar que efectivamente se asegura con toda certeza que tal hecho se produce, invariablemente, lo que lo convierte en una ley, o bien se puede refutar porque es falso, porque ha fallado el experimento, o no se ha logrado confirmar porque no se puede reproducir, por lo que se descarta, generando entonces una nueva hipótesis, volviendo a repetir el ciclo. O bien se convierte en teoría, esperando a ser confirmada o descartada. Y ahora viene un paso interesante con respecto al tema de las teorías. En principio, teoría se define como un pensamiento especulativo, teatral, algo que no es completamente real, es una conjetura, una suposición. La teoría es algo diferente a la realidad. Pero la ciencia le ha dado un nuevo giro, un nuevo significado a esta palabra de teoría. Así ahora ellos dicen que las teorías científicas están basadas en muchas líneas de evidencia, que no es una hipótesis totalmente correcta, pero es una aproximación lo más exactamente posible. Es la mejor explicación conocida. Explica gran parte o la totalidad de los datos con los que se cuentan y ofrece predicciones válidas y verificables. Es verdad, una teoría nunca puede ser probada como verdadera, pero permanece en pie mientras no sea refutada por una nueva teoría o por nuevos datos que sean susceptibles de ser modificados o sustituidos. Y aquí es donde entra ahora otra palabra que también se han inventado ellos. Bueno, el filósofo Karl Popper, austríaco. El falsacionismo, palabra interesante. Contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, entonces dicha teoría queda corroborada. Por lo tanto, cuando los científicos nos dicen esto está no sé cuántos miles de millones de años luz, esto ha ocurrido no sé cuántos millones de años atrás, eso es falsacionismo, porque mientras no se refute, pues lo dan por buena. Es interesante esta explicación. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con Ciencia 1 en Ética. Os esperamos para nuestro próximo episodio, donde entraremos un poquito más en la materia realmente de la ética sobre la ciencia. Muchas gracias.
El món immobiliari, i ara què? En agost de 2007, la famosa subprime, les hipoteques escombraries van esclatar. I aquesta crisi financera, en un món globalitzat, va passar per la fallida als Estats Units de Lehman Brothers, el banc més gran de titulacions de tot el país. Es va expandir per tot Europa. Aquesta crisi que va portar la desaparició de les caixes d'estalvi, fusions bancàries i la fallida del món immobiliari, i fa tan sols 3 anys, en 2016, que va començar lentament la recuperació que ara està vivint el seu petit boom. Està controlat i si segueix el control sobre els preus i les vivendes començades encara pot durar alguns anys més. Actualment els preus a la Barcelona capital són els més alts de tot Espanya. A 31 de desembre de 2018, per sota els 150.000 euros no es trobava cap vivenda. Entre 300.000 i 500.000 euros es trobava el 51% de les vivendes. Entre 500.000 i 1 milió d'euros, el 39% de les vivendes. I més d'un milió d'euros, el 20% de les vivendes. Farem un petit resum del món immobiliari de Catalunya 31 de desembre de 2018. Es van començar 14.517 vivendes, de les quals es van iniciar 2.203 a Barcelona capital i tan sols es van finalitzar 1.251. A tota la província de Barcelona es van començar 11.446 i a tota la província de Girona 1.476 i 928 a la província de Lleida. Continuarem la pròxima sessió de El món immobiliari i ara què?
Hola amics, avui us parlaré de PALS. PALS dona la benvinguda en la distància, just en el moment en què veient a l'horitzó la silueta de la seva muralla abraçant la vila, d'on ens sobresurten l'església i la majestuosa Torre de les Hores, un dels pocs vestigis que es conserven de l'antic castell i emblema del poble. Passejant pels carrerons empedrats de la vila medieval, tant de dia com de nit i a qualsevol època de l'any, us sorprendrà la llum de colors ocres i daurats reflectida a la pedra sorrenca dels edificis. Hi trobareu, al vostre pas, la plaça Major, les tombes visigòtiques, l'església, el castell, la Torre de les Hores, la muralla, que anireu deixant enrere al llarg del recorregut fins a arribar al mirador Josep Pla, des d'on podreu contemplar la bellesa de la plana empordanesa presidida pel massís del Montgrí, amb les illes Medes al fons. Passejant pel recinte emmurallat, sentireu la màgia de les pedres, pràcticament inalterades pel pas del temps. Trobareu combinats en perfecta harmonia l'estil romànic, el gòtic i el barroc. Podreu admirar els delicats treballs dels antics mestres picapedrers i ferrers a les finestres i reixes forjades i foradades al foc. Tant se val si ja coneixeu el poble, ja que, com deia l'amic Pla, PALS no mereix una, sinó 100 visites. I en cadascuna descobrireu un racó on s'amaguen detalls sorprenents. Però PALS no és només el nucli antic. Hi trobarem també un interessant conjunt de masies disseminades i algunes fortificades. En destaquen el Mas Roig, la Torre Pedrissa, el Cap dels Anells, el Mas Taforell, conegut com el Molí de PALS, el Mas Gelabert, el Mas Jofre o Campou de Ses Garites. També hi ha la Torre Mora, que des del segle XV observa l'anar i venir de la gent del mar. Espai envoltat actualment de taules i bancs d'ús públic amb una àmplia pineda ideal per als jocs infantils. Quan parlem de pals, no podem oblidar l'arròs, imprescindible a la cuina i determinant per al paisatge, molt canviant segons l'època de l'any. Els camps d'arròs esdevenen miralls a la primavera quan el paisatge esclata de llum i color, oferim així el doble de bellesa. Els camins que discorren entre els camps ofereixen al visitant la possibilitat de fer excursions, ja siguin a peu o en bicicleta. Els més valents podem arribar a peu o en bicicleta fins al punt més enlairat del massís de Capmany, al Ta del nostre territori. Pel camí anirem trobant espais com les mines del Bofill que ofereixen aire fresc al caminant, pedreres d'època romana i al cim podrem gaudir de les més boniques vistes de l'Empordanet, és a dir, les Gavarres, els Pirineus, la platja de Pals, les illes Medes. La platja de Pals, ampli i sorrosa, convida a nedar a pràcticament esports nàutics, a jugar o a deixar-se bressolar per les onades i descansar. Amics i amigues, marxem, però abans permeteu-me que recordi el que deia Josep Pla. Pals no mereix una visita, sinó 100 visites, perquè la seva situació ofereix la possibilitat de veure un dels paisatges més bells i inoblidables del país. Adéu-siau, amics!
Cultura i saber. Hoy hablaremos de una de las palabras que van muy ligadas a la salud y que las escuchamos muy a menudo. Podemos saber o tener idea de su significado, pero no a ciencia cierta. A los que nos gusta la buena mesa y a la vez procuramos que la dieta sea balanceada y carezca de grasas saturadas causantes del colesterol, primero, la carne magra. Esta carne proviene de las razas de ganado Bos Indus, que proviene de la India y países próximos al trópico y Caribe. Su característica es que la grasa está alrededor de la masa muscular, lo que facilita retirarlo, por lo cual es muy sana y su sabor es muy gustoso, ya que estos animales se alimentan solo de pasto y sal, lo que llamamos ganadería extensiva, o sea, que pasta en grandes áreas de pasto. También se consideran las aves como magras, lo mismo que el cerdo. La carne marmoleo. Esta carne proviene de las razas de ganado Bos Taurus, que provienen de países europeos y parte alta de Asia. La característica de esta carne es contraria a la Bos Indus, ya que la grasa está localizada dentro del músculo, lo que dificulta extraer la grasa, por lo cual es más propensa a tener un porcentaje muy alto de colesterol. Se dice que es más gustosa, sí, puede ser, pero su sabor en la actualidad es muy insípida por la cantidad de pienso, ya que este ganado está estabulado, o sea que permanece encerrado alimentándose solo de pienso y heno, lo cual afecta su sabor. Al compararlo con el Bos Indus y el Bos Tauro estabulado, hay ganaderías de Bos Tauros que los tienen en praderas con alimentación de pasto y sal. Su sabor es muy superior.
Punto flamenco. El flamenco es un género musical español que tiene su origen en la región de Andalucía. En noviembre del 2010, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo explicarías el flamenco o cómo lo describirías el flamenco? En este particular apartado se debería empezar, para entenderlo, empezar por los cafés cantantes, el antiflamenquismo de la generación del 98, la ópera flamenca, el nacimiento de la flamencología, el flamenco protesta durante el franquismo y la fusión flamenca y el nuevo flamenco. A la cual, a mi criterio, empezar por el cante, el toque y el baile, desde podemos entrar a los palos del flamenco según su origen musical y empezar por los palos flamencos más básicos, que son las cantiñas, bulerías, los fandangos, tangos y cantes de levante, a pesar del duende, etcétera, etcétera. Hasta aquí mi historia y hasta el siguiente programa.
Vale.
¿Qué opina usted de una conversación de mi niño de 5 años y una niña de su misma edad que desnuditos en la playa? Mi hijo le preguntó a la niña:
¿usted tiene uno como este?
Y la niña le contestó:
no, pero mi mami dice que con este puedo tener muchos derechos.
Ay, doctora, ¿usted qué opina de esto?
Querida madre, la niña tiene toda la razón.